Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui us volem parlar d'una novetat editorial, d'un nou llibre que ha editat Fragment Editorial. Es tracta d'Una Cristofania. És una nova entrega de l'òpera òmnia Raimon Pàniker, el 12è títol de la col·lecció i el segon que està dedicat al cristianisme i que plega els escrits publicats per l'autor des dels anys 80 del segle XX fins a principis del segle XXI. Hem de dir que la selecció i ordenació dels textos que composen aquest llibre van a càrrec de l'autor i també de Milena Carrara Pavan. El coordinador de l'edició catalana és Xavier Serra Narciso i els textos han estat traduïts per Montserrat Camps, Esteve Serra Rus i també per Josep Torres Rodergues, recentment traspassat. Avui al Paraules de Vida ens acompanyen Xavier Serra Narciso, el coordinador de l'edició catalana d'aquest llibre, d'aquesta cristofania que de seguida coneixerem. A més, avui també al Paraules de Vida, en Francesc Romeu, el seu comentari habitual, parlarà del relleu que s'ha produït a la Secretaria General de la Conferència Episcopal Tarraconense. El bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, pren el relleu de l'arcabisbe d'Urgell, Joan Enric Vives. Comencem.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Xavier, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia i bona hora.
A través de Fragment Editorial, ho hem dit a la portada, publiques aquest Una Cristofania. De fet, és, ho hem dit també aquests dies, és el 12è títol de la col·lecció de l'òpera Òmnia de Raimon Pàniker i és el segon que està dedicat al cristianisme. Ara parlarem del llibre, de les dues parts que té ben diferenciades, però primer de tot, com sorgeix la idea de fer aquest llibre, de parlar, en aquest cas, de Raimon Pàniker, del seu llegat i de tot el que representa, el que va representar?
Bé, de fet, aquest llibre, com deies, forma part de l'obra completa de Raimon Pàniker, que ell mateix va preparar en vida, és a dir, que és una obra completa no fet pels hereus o autors, en aquest cas, sinó que ell ja va dissenyar els diferents volums que composava la seva obra completa. Recordeu que ell té escrits com 1.500 articles i més d'una cinquantena de llibres. I aleshores és una obra completa amb una selecció feta expressa per ell mateix. No? I aleshores va publicant en català Fragmenta. De fet, l'edició primera és en italià, seria l'edició que a la qual nosaltres ens devem. Però ell va voler també expressament que la segona edició fos en català, abans que sortís la castellana i l'anglesa. I això també és interessant dir-ho, no? És important dir-ho perquè ell tenia aquesta idea expressa, no? Llavors, aquest és el volum dedicat al cristianisme que està composat de dos toms, no? I ara Cristofania és el segon tom, el primer és la tradició cristiana. Aquest és l'únic volum en el qual els textos més o menys estan situats cronològicament. Llavors, des dels anys 40, els primers articles, els primers textos, fins a l'any 2000, que s'integra aquest últim llibre de Pàniker, que és la plenitud de l'home, una cristofania, que de fet és la seva confessió de fe cristiana, ja ben passat per l'hinduisme i pel budisme. Però vull dir que és molt interessant perquè es veu la seva evolució també, tota l'evolució del cristianisme panicarià, si es pot dir d'aquesta manera. No? El primer volum està composat per dues parts, on hi ha els textos escrits abans del concili, una primera part, en l'època potent de la seva pertenència a l'Opus Dei, no? I la segona part ja comença a haver articles postconciliars. I amb aquest segon tom, la Cristofania, són els textos escrits una vegada ja Pàniker s'ha retirat a Tavertet, a l'any 87. És a dir, l'any 87 ja té la jubilació de la Universitat de Califòrnia, Santa Bàrbara, i aleshores la casa de Tavertet ja l'havia adquirit a principis dels 80, però s'instal·la definitivament a l'any 87 a Tavertet. I aleshores aquí recull aquests uns quants, la primera part està format per uns quants articles i després la segona part és aquest text que va tenir força incidència quan es va publicar en castellà l'editorial Ciruela, que és La plenitud de l'home, una cristofania, és la segona part.
Parlem precisament d'aquests textos, no? I d'aquesta cronologia, de fet que, com dius, està d'una manera ordenada que permet veure la seva evolució i el seu pensament, no? D'una persona que el que feia era abraçar les altres tradicions religioses, però sempre amb la fidelitat al cristianisme, no?
Sí, sí, ell és molt fidel a la tradició. Ell és molt fidel evidentment a la tradició evangèlica i als pares, grecs i llatins. Sobretot també cal tenir en compte que té molt, molt, molt present els pares grecs. I això li dona una dimensió al cristianisme que a vegades oblidada pel catolicisme, és a dir, pel cristià catòlic romà, com si diguéssim llatí romà. I això em fa sovint referència a ell. Amb l'ortodoxia grega podem dir que hi ha un sentit còsmic que a poc es va perdent en el cristianisme llatí catòlic. I en aquest sentit, però això és present des dels inicis, present des dels primers textos. És a dir, que tot i que veiem una evolució en tots aquests dos toms, podem tornar amb aquests textos primer dels anys 40-50 i veiem que el pàniker que trobem dels anys 90, que seria l'últim text, no?, que surt amb aquest, amb el segon tom, hi ha una fidelitat. Hi ha una fidelitat. Tot i que ell ja mira, que ell sempre diu, cap a una cristiania, el tercer mil·lenni, doncs la tradició sempre és present, és a dir, és molt fidel, i llavors tota persona que hagi més o menys llegit, en fi, no sols hi ha la tradició a través dels evangelis i les cartes de Pau, etc., sinó també que ha llegit una mica de teologia, veurà que és molt fidel, molt fidel. Bueno, hi ha una anècdota, que no sé si la coneixeu, que ell va voler enviar aquest últim text en Benet XVI. Les persones allegades, les persones properes a Raimon, li van desaconsellar que ho fes. Però ell al final li va enviar La plenitud de l'home, una cristofania. I va tenir resposta, en Benet XVI.
Quina va ser la resposta?
Va tenir resposta. Li va dir que sí, és a dir, com li va transmetre que sí, que ja hi estava ell també, penseu que Benet XVI és un gran teòleg, és a dir, de fet es van conèixer a Alemanya, de fet ell van coincidir Ratzinger, Hans Kinn i Raimon Pàniker. I aleshores ells, malgrat les seves diferències, sempre van tenir-se molt de respecte, perquè Benet XVI també en aquest cas és un gran teòleg, com el Hans Kinn i Raimon Pàniker, no? Però llavors li va venir a dir que és un llibre que tindrà incidència temps a venir. És a dir, no és per ara, és per al futur. Tot i que Pàniker sempre deia que l'esperança no és el futur, sinó que és l'invisible. Doncs bé, hi ha aquí Pàniker, en aquest últim text, que ja dic que ha escrit en els anys 90 a Tavertet, o que és, sempre repeteix que és una reflexió que va tenir durant tota la seva vida, l'esperança és de l'invisible, no del futur. És a dir, que és un text adreçat amb aquesta cristiania, ell diu una cristiania, és a dir, ell diu, si el primer mil·lenni va ser el de la cristiandat i el segon del cristianisme, el tercer mil·lenni ha de ser de la cristiania.
No, llegir Pàniker i l'evolució constant dels seus textos és una mica com plantejar-nos aquesta renovació que ell proposa constant de la fe cristiana, no?
Sí. D'alguna manera, ell pràcticament durant tot el llibre, i ho diu diverses vegades, és a dir, ell parla de que, bueno, ell també col·loquialment deia sovint de que la pregunta no és si un altre món és possible, sinó que aquest és impossible. I aleshores fa falta una metanoia, fa servir aquest terme, una metanoia, un canvi de ment, un canvi d'esperit, una conversió, s'ha traduït de moltes maneres, és a dir, hem de canviar, si no, la humanitat se'n va en orris. És a dir, i això es present durant tot el llibre. És a dir, ell presenta aquesta, el que anomena aquesta cristofania, aquest cristianisme renovat, com deies ara tu ara, perquè és necessari, és imperible. I què vol dir això? Bàsicament ve a dir que en els últims 500 anys el cristianisme occidental ha anat perdent una cosmovisió més profunda que ens ve de l'antiguitat i que és comuna a moltes tradicions. És a dir, ell diu el món no es redueix a matèria inert, ni els humans som micos evolucionats només. I ho expressa d'aquesta manera, eh? Sinó que la realitat sempre hi trobem tres aspectes, que és el que en diu ell la intuïció cosmoteàndrica. Hi ha un aspecte físic, material, un aspecte conscient, humà, i un aspecte diví, el sagrat, el numen, el misteri, l'esperit. I aquests tres aspectes estan tot. És a dir, no és que siguin tres dimensions, sinó són tres aspectes constitutius de tot ésser. De tota realitat hi ha aquests tres aspectes. I d'alguna manera Occident ha anat, Déu es pot prescindir, és una hipòtesi prescindible, després, al final, tot i que, per exemple, Descartes ja ell deia que no existeix la matèria extensa, però també la substància pensant, és a dir, per ell que Descartes el pensament també era substància, no era quelcom, no? Però Occident, al final, redueix la ment a simples connexions neuronals, no? Redueix la ment, el pensament, la consciència a pura matèria. I aleshores és el que Pàniker, en tota la seva obra, ja existeix això, de fet, el seu primer text important és la síntesi de l'univers que va escriure a la revista Arbor, fundada de l'Opus, i que ell hi participava. Doncs ja ho deia, és a dir, ell ve recuperar aquesta tradició que ja dic que és comuna pràcticament a totes les altres cultures. De fet, diu, això ja ens ve del Paleolític. Del Paleolític els humans ja deien que el món està composat del cel, la terra i el món dels humans entremig, que fa la connexió entre el cel i la terra, no? I això és una mica el fonament o allà on es basa per proposar això que ell anomena la cristofania.
De fet, també una de les idees constants del llibre, dels seus textos, de les seves reflexions, és que les religions no competeixen entre elles, no? Mai han de competir.
Un dels signes del temps, dels temps actuals, és la interculturalitat. Això és evident. I la seva, és clar, ell n'és el símbol, pràcticament el paradigma, no? Perquè la seva naixença ja li va donar, no? Aleshores, ja des de petit ell explica, no?, que son pare pues, llegia amb la Barcelona catòlica, cristiana i occidental, doncs llegia fragments de la Bhagavad Gita i amb sànscrit, que després va aprendre sànscrit posteriorment, no? I aleshores, clar, ell ja d'entrada ja és un fruit d'aquesta interculturalitat que és inevitable avui dia, no? Clar, això durant tot el segle XX s'ha anat accelerant. I ara, tot i que ell es va a la Índia l'any 54, el primer viatge, i aleshores és famosa aquella frase, doncs me'n vaig anar cristià per descobrir-me hindú i torno budista sense mai haver deixat de ser cristià, no? Després també afegeix que com un home modern, i esclar, ell soc una persona educada en el món contemporani, modern, científic. Això també és un detall que a vegades en Pàniker no es recorda, que ell té uns textos escrits precisament a Harvard sobre ciència. Ell està, perquè evidentment és doctorat a més en química, però a ell li interessa la física relativista d'Einstein, la física quàntica, i fa algun article sobre això. És a dir, que també aquesta tradició científica moderna també la integra dintre de la seva cosmovisió. La interculturalitat és inevitable i això, aquesta trobada interreligiosa i intercultural ens porta a una trobada intracultural o religiosa. És a dir, si jo faig el viatge cap al món hindú, no puc tornar igual. Torno diferent i això em replanteja aspectes de la meva pròpia tradició. I, a més, em fa veure coses que no les havies vist mai, de la meva tradició, eh? És a dir, em fa veure coses de la meva tradició, en aquest cas el cristianisme, que no me'n hagués adonat mai si no hagués fet aquest viatge, si no fes aquesta peregrinació. De fet, Fragmenten, no fa, suposo que el recordes, va publicar fa uns anys enrere un text d'un teòleg amic de Pàniker, Paul Nitter, que el títol deia sense Buda no podria ser cristià. I és, ja, és molt eloquent. És a dir, i en aquest cas, aquest amic de Pàniker, Paul Nitter, doncs, explica això, no? És a dir, com va renovar la seva pròpia fe cristiana passant pel budisme. Però no passant pel budisme només, com llegeixo quatre llibres, sinó en el cas de Pàniker i d'altres persones, no? Que passen pel budisme o per l'hinduisme existencialment, no? No només intel·lectualment. De fet, aquesta és una crítica que li fa Pàniker a Hans Kim.
Era un personatge, era Raymond Pàniker una persona incòmoda per a tothom, en el sentit...
Per tothom, no? Sí, sí, sí. Incomoda els hindús, incomoda els budistes, i incomoda els cristians i els moderns.
És per aquest qüestionament, no?, constant.
Sí, 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 sí. Sí. De fet, hi ha aquest obra mestra, per mi és una obra mestra, és una obra imponent i única, és l'experiència vèdica, on Pàniker, en els anys 60, treballant amb tot un seguit de persones, quatre dones sobretot, va elaborar una antologia dels Vedes, és a dir, de les escritures hindús, que el subtítol diu Per l'home modern. És un text que, esclar, està escrit per un sacerdot catòlic a la Índia. Però els hindús, això els incomodava.
Sí, sí, sí.
Però a més, sent també, com ara dèiem, que és molt fidel a la tradició cristiana, a les escriptures i als pares grecs i llatins, etc., allà també era molt fidel a la tradició vèdica. I aleshores el sorprenia aquest text. El silenci del Buda, que és la seva immersió en el budisme, també alguns budistes diu aquí hi ha quelcom nou. És a dir, Pàniker sempre ens... ell va un, dos, tres, quatre esglaons més amunt que nosaltres.
Sí, sí,
i llavors sí. Té un horitzó diferent. Bueno, més enllà, si es pot dir més enllà.
Diguéssim
més
que no està al nostre abast.
Però ens assenyala moltes coses. És a dir, d'entrades no és el nostre abast. Per exemple, jo recordo quan vaig llegir precisament La plenitud de l'home, que repetia constantment quan deixarà el cristianisme de ser monoteista. I esclar, llegeixes això i dius, aviam, què em vol dir aquest home? No? I en té moltes d'aquestes. És a dir, sempre és... En aquest sentit, s'ha dit que Pàniker, entre altres coses, és un visionari i és un profeta. I és el que deia de Benet XVI. És a dir, sí, estic amb tu, Raimon, com si diguéssim, però això és pel demà. Clar. Encara no és per avui. Avui encara això no som capaços poder
d'assimilar-ho,
de pair-ho.
Sí, sí, d'assimilar-ho.
No? Ho hem d'anar pensant en el sentit de sospesar. Ell, per exemple, deia que pensar és agafar les paraules, aquestes paraules vives, que és el nom del vostre programa, no? La paraula viva, que ell sempre feia aquesta distinció entre vida en minúscula i vida en mayúscula, no? Doncs aquesta paraula viva l'hem de quan llegim i quan sentim algú que és realment aquesta dimensió viva de la paraula, això s'ha de sospesar, s'ha de pair, s'ha de rumiar. En català tenim encara aquest rumiar, no? De les vaques, no? És aquella cosa que s'ha de digerir. Llavors això té el seu temps, té el seu tempo, no? I necessita un temps, no? I en aquest sentit, Pàniker diu, és difícil, Pàniker. La pregunta a vegades se'm va, és Pàniker, és difícil? No, perquè escriu molt clar. És una escriptura, no té una retòrica d'aquests filòsofs que abans no entres en la retòrica seva, doncs costa molt, sinó que Pàniker escriu molt clar. El que passa que...
El que diu, no?
El que diu...
Es transcendeix.
Et fa aturar. És a dir, estàs en un paràgraf i de sobte, aviam, què passa aquí, no?
Sí, sí, sí.
No ho entenc, això. No? Però, i llavors, el seu biògraf, aquella biografia que va sortir fa anys enrere, diu que l'escriptura de Pàniker, en aquest sentit, és transformadora.
Xavier, m'ha esgotat el temps. Ha estat un plaer que...
La meva digressió, les meves extenses digressions. No, perdona, però és que m'entusiasmo. En Pàniker... Sí, sí. M'entusiasmo perquè, bé, és entusiàstic.
I has contagiat els oients també del Paraules de Vida, d'aquest entusiasme, Xavier.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Adéu-siau i fins una altra.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Dues notícies d'aquesta setmana i dues notícies de proximitat. Primera, el relleu a la Secretaria General de la Conferència Episcopal Tarraconense. El passat dimarts 13 d'abril, els bisbes de Catalunya, en la seva reunió ordinària, han escollit el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, com a nou secretari general, prenent el relleu en el càrrec a l'arquebisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, que el venia exercint des de fa més de 23 anys, des del 1997. El bisbe Sergi Gordo, nascut a Barcelona el 1967, és bisbe titular de CNE i auxiliar de Barcelona des de l'any 2017. És llicenciat en Filosofia per la Universitat Ramon Llull, va ser vicari parroquial a Vilafranca del Penedès, formador del Seminari Menor, professor de Filosofia i també secretari general i canceller de l'Arxidiòcesi de Barcelona, fins a ser elegit bisbe auxiliar. Segona notícia. Dilluns passat, i després d'un any sencer immersos dins de la pandèmia del coronavirus, es va inaugurar una exposició de Càritas Diocesana de Barcelona al Museu Diocesà, que porta per títol Covid-19, obre els ulls, una lectura social i ecològica de la pandèmia. L'exposició, que es podrà visitar gratuïtament fins al 30 de juny, és un recorregut per aquest primer any de la crisi sanitària, econòmica i social, on es posa de manifest la vulnerabilitat de l'ésser humà. El director del Museu Diocesà de Barcelona, Robert Baró, va declarar que l'edifici on es troba el museu va ser construït al segle XV i s'anomenava Casa de la Pia Almoina, una institució de beneficència que acollia i oferia dinars a 288 pobres. Això reafirma que el compromís de l'Església cap als més febles ja ve de lluny. El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va agrair al Museu Diocesà la possibilitat d'acollir l'exposició i va recordar que tota la feina que s'hi mostra no seria possible sense el suport de tantes persones que col·laboren amb l'entitat. Gairebé 3 de cada 10 donants físics i jurídics no havien col·laborat abans amb Càritas i aquest any ens han ensenyat que la ciutadania s'implica en els moments de més necessitat. Busquets va explicar que l'exposició està formada per 40 fotografies de fotoperiodistes com Sandra Balcells, Dani Codina, Javier González, Pepe Navarro o Mingo Venero, i que mostren la diòcesi de Barcelona en un context desconegut de pandèmia, on el patiment, l'angoixa, la solitud o la desesperança es fan presents. Les imatges també són l'exemple de la solidaritat de la ciutadania i com, malgrat el context, hi ha esperança. El director de Càritas va subratllar la presència de dos elements centrals de l'exposició. Un dels més destacats és l'habitació de 10 metres quadrats, que és on han passat el confinament el 40% de les persones que atén Càritas. També ha donat especial rellevància a la targeta Moneder, ja que entre els mesos d'abril i desembre del 2020, un total de més de 10.000 persones, prop d'unes 4.000 llars, van rebre una ajuda per aliments, el 35% de les quals se'ls va facilitar la targeta Moneder. El director de Càritas es preguntava si serem capaços d'entendre allò que la pandèmia ens està dient. Per això, l'exposició vol ser una resposta a les múltiples preguntes que ens fem al voltant de la Covid-19. D'aquesta crisi, ens en sortirem tots junts o no ens en sortirem? La crisi del 2008 van pagar-la les persones més febles i no volem que es repeteixi amb la crisi de la Covid-19. Durant la inauguració també es va presentar l'informe Tercera onada de l'impacte de la crisi de la Covid-19 en les llars ateses per Càritas Diocesana de Barcelona. Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas, va remarcar que un any després de la declaració de l'estat d'alarma, les famílies han acumulat moltes crisis en una. La protecció social no arriba a les persones més vulnerables. Això, sumat a la sensació d'aïllament i esgotament provocada per les famílies que sostinguen situacions insostenibles. Hem de construir un nosaltres integrador que no deixi ningú enrere, perquè 6 de cada 10 persones que s'acompanyen des de Càritas no tenen una feina digna, sigui perquè no la troben, prop d'un 44%, o perquè es veuen abocades a treballar en un mercat informal al 20%. Aquesta situació fa que més del 20% de les famílies ateses per Càritas, és a dir, prop d'unes 3.500 famílies, unes 7.500 persones, visquin sense cap ingrés. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Recordo que amb motiu de la presentació del catecisme per als infants Jesús és el Senyor, un bisbe que havia participat en la redacció i preparació em va dir: no oblidis que qui inicia la fe és l'Esperit Sant amb la mediació preciosa dels catequistes i, en darrer terme, dels catecismes. Em va semblar una expressió molt encertada i assenyada. Què n'és de bella i important la missió del catequista? I això ho podem comprovar en aquest temps de pandèmia i confinament en què ens hem inventat la catequesi telemàtica a casa. I precisament en aquest any de crisi, la Santa Seu i concretament el Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització ens ha fet un regal al nou directori per a la catequesi. L'anterior era del 1997. Des de llavors, la situació social i pastoral ha anat canviant i han calgut nous criteris orientatius per a l'acció catequètica. Moltes coses ens criden l'atenció del nou directori i m'han alegrat força. Us en comento 5. 1. Es proposa una catequesi per a una època digital en què es manté el sentit principal de tota acció catequètica. Déu ens estima i Crist ha donat la vida per nosaltres. Això és la catequesi carismàtica. I alhora és una iniciació en el misteri de Crist, que és la catequesi mistagògica. 2. El directori ens recorda aspectes metodològics tan significatius per a la catequesi com l'experiència i la memòria. És a dir, que els qui participen a la catequesi sàpiguen qui és Jesucrist i el coneguin, l'estimin i el segueixin. També és important que aprenguin a memoritzar les fórmules de fe més importants de la nostra tradició, com el credo o les pregàries cristianes fonamentals. 3. Segons diu el directori, la comunitat cristiana és el subjecte principal de la catequesi. En una església en sortida, el paper de la comunitat és decisiu per al creixement personal en la fe. En la catequesi es creen entranyables relacions de fraternitat i de comunitat. 4. Es considera la família el subjecte interlocutor de la iniciació cristiana. Es dedica una especial atenció als adults, sense donar per suposat que ells ja han rebut l'anunci de la fe. Per tant, quan parlem de catequesi, no només es referim als infants. I 5. Però el que em sembla més significatiu i rellevant és que es dona un lloc primordial a la missió i a la formació del catequista. Els catequistes són els deixebles missioners que tenim més a prop. Avui aprofito per agrair la feina de tots els catequistes de la nostra Església de Barcelona. Vull agrair també als preveres, diaques i religiosos l'acompanyament que els fan. El temps pasqual ha estat sempre el temps escollit pels pares de l'Església per a les seves catequesis sobre els misteris de Déu i dels sagraments, la mistagògia. Especialment aquests dies, Déu ens convida a aprofundir en els misteris de la nostra fe i a fer més forts els llaços que ens uneixen amb la comunitat. Que aquests dies l'Esperit ens ajudi a acollir joiosament el gran misteri de la resurrecció de Crist, que és el nucli i el fonament de la nostra fe cristiana.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.